Cadena Ser Catalunya.
Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casa.
Amb l'aplicació de la Cadena Ser. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la Ser,
Cadena Ser,
i busca Ser Catalunya.
Ser Catalunya.
Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de Ser Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat,
sercatalunya.cat,
i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de Ser Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter. @SerCatalunya. Les notícies a l'instant. Els millors moments que han sonat a la ràdio. I contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes Ser Catalunya.
@SerCatalunya.
Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la Cadena Ser a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la Ser amb la millor experiència d'àudio. Cadena Ser. La força de la conversa.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Bona tarda de divendres a tothom. Sigueu benvinguts al rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana, que ha sigut una setmana molt variadeta pel que fa a convidats, ja que hem connectat les cançons de la cantant de jazz Laura Simó, de l'arqueòleg Vicente Rull, de la periodista del cor Lorena Vázquez i de l'actor Quim Ávila, amb el que començarem aquest resum. El Quim Ávila amb prou feines arriba als 30 anys d'edat i tot i així ja té una trajectòria com a actor digna d'admirar. El seu primer projecte professional va ser Polseres Vermelles i des d'aleshores no ha deixat d'encadenar un projecte rere l'altre. Per tant, ell, que sempre s'havia volgut dedicar a ser actor, ja pot dir amb la boca ben gran que ha complert el seu somni. Ara bé, s'assembla aquest ofici a com ell se l'imaginava quan era adolescent? Doncs estigueu atents, que ara mateix el Quim ens treu de dubtes.
La romantificava, vaja, moltíssim, moltíssim.
Molt més idíl·lic, eh? Que
posat, molt que posat més idíl·lic. Sí, molt més idíl·lic. Posat en paper és preciós. Jo crec que és la millor feina que conec per mi. Però, clar, jo m'imaginava, bueno, és la visió que entens de la majoria de les coses, no de totes, però quan ets més adolescent tendeix a tirar cap a... És molt més bucòlica i és molt més romàntica del que després acaba sent, que jo pensava, clar, i arribaré a casa meva després de la funció i m'asseuré en el sofà de la meva casa i m'obriré una cervesa o una copa de vi i em posaré música de fons i hauré actuat al teatre, tal. Després arribes a casa teva en el dia d'avui, de fer funció, dius, mare meva, estic esgotat, avui m'he fet mal aquí, per què he fet aquell gest? Hòstia, ai, he d'estudiar el text d'allò altre que he de fer demà, dormiré 5 hores, com ho gestiono això? No tinc dinar? Bueno, em faig una truita ràpida. I per tant, no és tan bucòlic, però...
És més precari del que pensaves,
eh? És més precari, però a la vegada també he après a estimar aquesta vida quotidiana i a també donar-li un valor.
Sí, tu estimes la teva professió.
Molt.
Entenc que 100% no et va rufar tot, hi ha coses que creus que...
Sí, tiene sus más y sus menos, sus sombras y sus luces, però crec que a dia d'avui em segueix compensant tot el que forma part d'aquesta professió per seguir-me dedicant tant de temps com em vingui de gust. Sí, la feina m'hi vol, evidentment.
De moment t'hi ha volgut.
Per ara sí. Confiarem que segueixi passant.
És aquesta incertesa la que parlàvem, recordo, quan va passar per aquí l'Amparo Moreno. O sigui, estem parlant de paraules majors.
Sí, sí.
Que em deia, el primer contracte fixe que jo he tingut a la meva vida és la pensió de jubilació. Clar, és que és aquest tipus de professió.
Sí, sí. Sí, sí, no, contractes fixes molt poquets. A menys que aconsegueixis, no sé, entrar en alguna d'aquestes sèries.
Exclusivitat d'aquestes,
sí,
no?
Sí, que ja saps que tenen molt de recorregut per davant, i tot i així, avui en dia, a vegades et fan com signar compromís per 2, 3, 4 temporades, però si la sèrie va bé. Si no va bé, ja pots haver firmat 4, que en faràs una i adéu. Però sí, el que és la estabilitat d'un contracte fixe, no.
No. Que ara parlàvem de la teva passió pel vi, però crec que a casa teva els èxits professionals es celebren amb cava.
Sí.
Això és una bona tradició.
Quina bona recerca, eh?
Has vist, eh?
M'encanta. Se celebren amb cava, sí, des de fa... jo crec que des dels 21 anys o així, que un dia em van trucar per dir-me que m'havien agafat a la companyia jove del Teatre Lliure, i aleshores ma mare i jo recordo saltar pel passadís de casa com de uah, i després dir-li a mon pare i tot, i vam anar a comprar una ampolleta de cava molt petita, un d'aquests, com es diuen aquestes ampolles?
El Benjamín.
Benjamín, exacte, un Benjamín, i la vam obrir, i des d'aquell dia, que la majoria de vegades que hi ha alguna bona notícia d'aquestes, intentem obrir una ampolla de cava. Fins i tot quan algun amic a vegades m'ha trucat de m'han agafat per això.
Fins i tot pels altres,
m'he presentat a casa seva amb un Benjamín o amb una de cava gran i dir, hem de brindar. S'ha de celebrar.
Ho estàs expandint, eh?
Sí.
Molt bé.
Jo crec que s'ha de valorar, perquè sense voler també acabes normalitzant-ho i de dir, ah, mira, ja tinc una altra feina, a veure si és xula, si no és xula. Ostres, que et donin feina és... que confien en tu i que confien en el que fas, i això també és un motiu de celebració.
Ja imagino els veïns dient, mira, ja està una altra vegada, una altra feina del Quimàvia.
Tornant a saltar.
Que pesat, de veritat. Clar, quan t'agafen a polseres vermelles encara no obriu cava.
Doncs podria ser que sí, no recordo ara exactament, però podria ser.
Però eres més jove.
Sí, però bueno, un ditet.
És el primer treball professional?
Polseres, sí, va ser la primera feina professional en què em van contractar. Sí, 100%.
Quina edat?
18 anys.
18 anys, clar.
Sí, és l'estiu entre el segon de batxillerat que jo acabo i el primer de carrera. Just va ser aquell estiu. Sí, perquè es rodava cap a l'agost o una mica abans, començaven potser, juliol, i així s'aprofitava, i com que la majoria eren menors, doncs era una manera de que no hi haguessin classes pel mig i que es pogués rodar.
Procés de càsting, entenc que intens en aquesta edat.
Sí,
i...
sí.
Com t'assabentes tu primer que aquí s'està fent un càsting?
Quan vaig anar a fer la inscripció pel Col·legi del Teatre per fer primer de carrera allà, vaig aprofitar i vaig dir, mira, hi ha un taulell d'anuncis, hi havia un taulell d'anuncis on hi havia penjat un anunci de es busquen actors i actrius d'aquest perfil per una sèrie de TV3, no recordo ni si posava que era Polseres Vermelles. Vaig dir, bueno, tard o d'hora hauràs de començar a intentar.
A tirar fitxes, sí.
I vaig enviar el mail, vaig enviar el meu currículum, tot d'obres amateur que havia fet, i els estudis de que si el Yucali, que si després el Cercle de Gràcia. I recordo fer una primera prova, una segona prova, una tercera prova, i crec que ja la quarta va ser quan van dir que sí. També... una petita anècdota és que vaig mentir en aquell càsting.
Què vas fer?
Si la consol dura, ho sent, em matarà, però no passa res. A mi em van preguntar si jo conduïa moto. I jo vaig dir, per suposat que sí.
Evidentment.
No havia agafat una moto a la meva vida, però jo pensava, o sigui, no condueixo, però ja n'aprendré. Aquesta gent... ja digue'ls que sí, directament.
Sempre, és un consell pels joves que n'escoltin.
Ja digue'ls que sí.
Tu saps pilotar un avió?
Sí, evidentment.
Després aprendrem, però o sigui, el paper...
Sí, no. Per sort, el paper al final no requeria que hagués de conduir una moto.
Ah, era una prova, era ja un filtre, directament, eh?
No ho sé, si és que potser em van enganxar que estava mentint i van dir, mira, és igual, tant se val. Jo els hi vaig dir, sí que sé conduir, però no tinc carnet. Llavors em vaig inventar tota una història...
He conduït
que,
sense carnet.
De que jo conduïa...
No és policia secreta, no, sinó que passa el tren, directament.
No, directe. Però ja els hi vaig dir, com no, clar, jo a vegades agafo la moto dels amics del poble. Mentida, tot mentida. Però perquè t'asseguro que pensava, és que no em faran conduir moto, ho tinc molt clar. I perquè com que no tinc carnet, no me la faran agafar. I llavors, bàsicament, vaig acabar fent de mecànic de cotxes i motos, però no vaig haver de conduir cap moto.
Doncs...
hi havia un moment que havia de baixar d'una moto.
Bé, però això encara, no?
Sí, però la moto ja estava apagada, només havia de baixar de la moto, posar-li el cavallet i treure'm el casc.
Va, Quim, ara anem a escoltar una cançó del teu llapis de memòria que jo diria que de manera directa o indirecta té relació en aquest moment de tèl·li.
Llapis de memòria.
Que m'ha deixat el cos deshidratat. Cau pell morta, deixant anar a la llum una de nova, més lluent que la que cau i a quelcom que està alimentant la, la pell que en silenci crida vull sortir d'aquí, la pell que en silenci crida vull oxigen, he de respirar, respirar el que no puc tenir, respirar de l'absència de mi, respirar per sentir-me millor, respirar i alleujar aquest dolor, respirar, respirar, respirar.
L'extremenya Bebe cantant en català el Llapis de memòria de l'actor Quim Ávila, que no sé si m'he vingut molt a dalt dient que està relacionat directe.
Està no? Totalment relacionat. Sí.
És una mica cagadubtes i dic, aviam, sí, poso la pota. Almenys no, en persones ara... que van participar en aquesta 100%. Sèrie està relacionada.
Està totalment relacionat. Aquesta cançó és una cançó que per mi representa la meva amistat, sobretot amb en Nil Cardoner, Marc Balaguer i en Pau Escobar. Sobretot els tres van participar-hi, eh? Polseres, en Pau fent un petit cameo estrany que sortia de fons, en Marc i en Nil, evidentment, tenien dos dels papers protagonistes de la sèrie. Gravant la sèrie jo vaig conèixer en Marc Balaguer, sobretot, i anys més tard, rodant una altra pel·lícula, vaig conèixer en Nil Cardoner, al cap de... Re,
clar, perquè jo dec ser l'únic català que no va veure Polseres Vermelles. Tu no entres al principi de la sèrie.
No, jo surto la segona temporada i és...
Carlos.
Carlos es deia?
Es deia Carlos.
Ah, vale, no.
S'ha trobat.
Uau.
De fet, la meva pregunta era, que no sé si és molt maliciosa, què li passava al Carlos?
No, el Carlos era el mecànic que treballava juntament... Es deia Carlos? Sí, pot ser. Si tu ho has trobat, és que es deia Carlos.
Ara potser ens estem a mi molt a dalt, jo diria.
No, segur. Era el noi que treballava juntament amb l'Igor Spakovsky, el personatge es deia Toni. No, el Toni era en Marc Balaguer.
Mare,
el personatge de l'Igor Spakovsky era en Jordi.
Bueno, madre mía. Tu eres mecànic.
Jo era mecànic, treballàvem amb en Jordi, que és l'Igor Spakovsky, i jo li detectava, perquè ell ho ocultava a la seva família, que li estava tornant a sortir un bulto i que, per tant, era possible que hi hagués un tornar a ressorgir del càncer que havia tingut. Aleshores, a partir d'aquí es destapava una trama que el meu personatge ja desapareixia, però era un personatge secundari que ajudava això, a descobrir doncs, que el Jordi estava ocultant un possible nou càncer. I gravant aquesta sèrie vaig conèixer en Marc, anys més tard, un any més tard en Nil, després en Marc ens va presentar en Pau, i per mi són tres persones que són... A dia d'avui, companys de professió, companys de vida, germans...
Clar, la vostra feina, que és tan de pell, entenc que ha de ser també estrany això de l'amistat, perquè tu pots estar dos mesos inseparable amb una persona, sí. Que després us separeu, i pot ser dues coses, que el contacte continuï o que només us veieu a les gales dels Goya...
100%.
És molt estrany.
És molt estrany, perquè realment acabes compartint tant de temps, tanta intimitat i tants espais amb la gent amb qui treballes i comparteixes projectes que es forgen amistats de debò. El que passa és que després mantenir-les és molt difícil per una qüestió d'agendes, de que quan estàs en un mateix projecte les agendes són comunes, quan canvies de projecte, com que els horaris tendeixen a ser bojos...
Clar, costa molt trobar-se.
És difícil trobar-se. Sí que és veritat que en general aquelles persones que s'hi han de quedar s'hi queden i fins i tot són persones que passen dos mesos que no les veus i al cap de dos mesos quan les tornes a veure, o dos anys, és com si encara estiguessis allà.
Que també, perdó, em sembla que us enamoreu poc per tot el que us podríeu enamorar en aquests
sí.
projectes.
Hi ha gent molt enamoradissa, també. Jo he de dir que... No, acabo fent molts amics ara. Enamoraments en rodatges o en projectes de teatre no m'ha passat mai.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
El cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger.
conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades.
Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de l'arqueòleg Vicente Lull, on, entre d'altres cançons, vam trobar aquest pi de formentor que està sonant, cantat per la Maria del Mar Bonet. Un tema que per ell representa el gran amor que sent per l'illa de Mallorca, on aquest estiu es complirà 50 anys que hi treballa en el jaciment de Son Forners.
Més bé un gi d'aroma sa testa consagrada i li dona per terra l'esquerpa serralada per fond la immensa mar. Quan lluny damunt les zones reneix la llum divina, no canta per ses branques l'ocell que en captivam, el crit sublim escolta de l'àguila marina o del voltor qui puja sent l'ala gegantina remoure som fuert. El llim d'aquesta terra sa vida no sustenta, revincla per les roques sa poderosa rel, té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta revida i s'alimenta de les amors del cel.
El pi de Formentor, el poema de Miquel Costa i Llobera, musicat per la Maria del Mar Bonet, sonant al Llapis de Memòria de l'arqueòleg i prehistoriador Vicente Lull, una cançó que representa el teu gran amor per Mallorca, un idíl·lic. Aquest pròxim estiu crec que compliu les noces d'or, 50 anys.
Exactament.
No sé si ho celebraràs d'alguna manera especial, no sé, fent balcòning des d'algun hotel de Magaluf o alguna cosa típica ara de Mallorca.
No, ho celebrarem excavant.
Excavant, eh? Seguim allà.
Més que una excavació, és farem una neteja de tot el jaciment perquè sigui visitable. Ja és visitable ara, però té una gran part d'ell que no es pot arribar, perquè està ple de mates i, vamos, que no es pot, no pot ficar-se per baix, no?, dels arbres i demés. I aquest any el que farem serà això. Sobretot perquè és possible que allà s'amagui una ciutat imponent d'època. Ja l'havíem vist fa molts anys.
Però quants anys portes amb aquest jaciment?
50.
I tanta xitxa hi ha?
Allà? Encara hi ha. Bueno, estem en un país, no, ara no és una crítica ni a Catalunya, ni a l'estat espanyol, ni res, però en general és un país una mica cutre en aquestes coses. No es dedica principalment al seu patrimoni. És un país que és una pena que encara avui sigui tan poca cosa, no?, a nivell de cura del patrimoni, de cura de la seva història. I no parlo de la història d'una nació o d'un estat, el que sigui, parlo de la cura de les coses que tens eventualment sota la teva responsabilitat. Perquè qui digui, no, és que la dama d'Elx, per exemple, és nostra. Com que nostra? És la dama d'Elx, és dels ibèrics, no? I tu puntualment tens el cuidado de la dama d'Elx. I d'aquí a 100 anys, a lo millor és un marciano, no?, qui té el cuidado. És a dir, això té que pensar que nosaltres estem per fer cura d'aquestes coses, per cuidar-les, per aconseguir que no acabin, que no es vagin en orris.
Les institucions públiques no costen gaire.
Elles sempre diuen, fem el que podem. I clar, això és molt difícil quan veus, per exemple, el tremendo gasto que vindrà ara amb això del rearmament, que diuen...
Fem el que podem.
Bueno, és una cosa... És una petita vergonya, sobretot si has lluitat molt i has estat ficat en qüestions de reivindicació o si simplement contemples com és la vida social. És una llàstima que una minoria de gent esté fent malbé a l'altra gran majoria de la gent. Això és una vergonya. I nosaltres estem en aquesta...
Aquí seguiu, en els vostres jaciments... Que n'has fet uns quants, ja no només per Mallorca, sinó també per Menorca, per tot el que és les Balears.
Sí, les Balears ja és un dels objectius del nostre equip, que ja des de sempre he tingut equips de treball. Si l'arqueologia és una cosa d'equip, no, no és una cosa personal. Cadascú pot dir el que vulgui, però
sí, l'arqueologia es fa en
equip. Es fa en equip i d'alguna manera, sense equip no hi ha arqueologia. Quan alguna persona destaca a nivell públic i la denominen i li diuen aquest és l'arqueòleg o l'arqueòloga, això és cuento. Darrere d'aquesta persona hi ha moltíssima més gent que treballa. Això és un altre mito, no? Però bueno, estem en...
Indiana Jones, Quant de mal ha fet Indiana Jones.
Bueno, em recordo que a Ràdio Múrcia, perquè jo treballo també a Múrcia molt des de l'any 2008, i em van fer una entrevista a la SER, que va ser aquest noi, ara jo tinc una memòria terrible, que és el que feia... que és català, també.
El Carles Francino?
Exacte. Pues en el teatre d'allà de Múrcia, el Carlos Francino fa una entrevista i em va demanar, bueno, i Indiana Jones què ha suposat per l'arqueologia? Entonces, jo li vaig dir que no teníem cap simpatia amb Indiana Jones, salvo, o cal paral·lelisme, cap paral·lelisme, salvo qüestions sexuals. Res més. Llavors, és això, és el que ha venut de Hollywood, no? O sea, aquesta hibridesa.
L'ha pervertit tot el vostre, la vostra feina. I ara us imaginem a tots vestits allà com el coronel Tapioca.
I també hi ha alguns actors que l'agraden moltíssim.
L'Eudal Carbonell, alguna vegada ha vingut aquí amb el Salacot, no es diu?
El Salacot, sí.
El barret aquell, que també potser per anar per Rambla Catalunya potser no caldria anar amb Salacot, però això hi ha gustos, colors.
Bueno, però també és un toc de personalitat.
Sí, tant, i tant. Vicente, qui habitava les Illes Balears a la prehistòria?
Pues mira, no tinc el gust de conèixer la gent que l'habitava, però les restes materials d'ells, per així dir-lo, o d'elles, són restes materials molt interessants, perquè venen del tot el cercle del Golfo de León, no? Que es diu des de la part de Marsella fins a Catalunya. Aquesta era la gent primigènia, no? Que va arribar culturalment, socialment, massivament, ja diria jo, al 2300 abans de la nostra era, o sigui, fa 4.300 anys. Però abans hi havia alguns, no turistes, sinó com gent boja que fugia de la pressió de la gent poderosa de les seves costes i s'anava cap a
Mallorca. Amb una barqueta?
Sí, bueno, casualitats. No, són colonitzacions puntuals, però no es poden dir colonitzacions. Les colonitzacions, la colonització de Mallorca, que és la primera de les Illes Balears en ser habitada, es produeix el 2300. Per molt que diguin que és el 5.000, 6.000, 7.000, això són alguna arribada, però no és una societat, ni molt menys. En canvi, a partir del 2300, un moviment prehistòric que es diu el Vasto Campaniforme, que també arriba a tota Europa, pues és el moment en el que Mallorca està, es pot dir que està sent socialitzada.
I com era aquesta societat? O com creus que era a partir de tot el treball que has fet?
Bueno,
en 50 anys?
Sabem molt més de la societat primera aquesta, de les excavacions que s'han fet fora, tant d'Europa com a la península ibèrica. De lo que és típicament mallorquí, per així dir-lo, és la societat que ve a continuació d'aquesta, la que surt de les inquietuds culturals i socials d'aquesta societat. Aquesta sí que és original i pròpia, no? Es coneix amb el nom de naviforme, que és gent que feien navetes, o sigui, naus invertides, tant per la gent que moria com per la gent que vivia. I aquesta gent sí que era una gent comunitària, molt identificada a les possibilitats econòmiques de l'illa, i no solament era comunitària, sinó que era igualitària.
Era igualitària?
Sí, totalment igualitària.
Però algú manaria allà dins?
Bueno, segurament nosaltres, per lo que hem escapat nosaltres, manaria com una reunió del poble.
Eren assemblearis, eh?
Sí, sí, sí. Perquè els edificis són públics, i això és interessant. Els grans edificis, aquesta societat dona pas a la típica mallorquina, que és la talaiòtica, que és la de l'edat del ferro, la de l'any 1000, aquesta és la personalitat mallorquina, és la talaiòtica. El que és interessant és que els talaiòtics fan edificis comunals, edificis polítics, edificis religiosos comunals, però la gent viu al voltant d'aquests edificis. I els productes que mengen, o les coses que tenen, són redistribuïdes per aquests grans edificis. És a dir, que molt de recolzament mutu, molt d'ajuda pròpia, no? De viure d'una autonomia relativa, però clar, aquests moments de felicitat acaben, i acaben en conflictes, no?
És un tema que tu crec que has aprofundit molt, que és en la violència, en la prehistòria.
Sí, sí, això és terrible.
Qui exercia la violència?
Bueno, generalment els homes, però com ara, no? O sigui, això sí que em costa moltíssim trobar una explicació que no sigui una explicació essencial, no? O sigui, l'home que l'home com gènere, que deuria ser un individu en transició amb el resta dels homes i amb el resta dels éssers humans, en un moment determinat es converteix en un apassionat salvatge. I no perquè sigui salvatge en principi, això és un error, sinó perquè el concepte de violència es va fent també, no? Com deia, per exemple, Simone de Beauvoir, quan deia la dona es va fent, pues la violència es va fent i els homes violents es van fent, no neixen així, no és una condició humana, perquè no hi ha tampoc naturalesa. O sigui, el que hi ha és un creixement des de formes naturals, i aquestes formes naturals prenen el paper de ser socials en el nostre cas. Són responsables de la merda que fem, no estem rebent una ordre que ve...
No és una herència, tu, eh? Sí, cadascú no. De nosaltres.
Exacte.
Conèixer el passat en profunditat, en concret la prehistòria, t'ajuda a entendre el present? O no entens un borrall del que està passant, per exemple, del que està passant a Mallorca, no? Que estan pervertint l'illa, estan destrossant.
Però era normal. Això, quan fiques un concepte i el concepte és una realitat, no és un invent filosòfic, sinó una realitat, veus que la realitat ha contaminat ja la situació. Si tu tens una aigua cristal·lina, si poses una gota, per exemple, de tinte vermell,
l'aigua...
Clar, el que tenim que fer és evitar que això s'inundi totalment de vermell. I el que està passant a Mallorca està passant perquè aquest país no ha superat els seus conflictes. O sigui, encara es denomina guerra civil a lo que fue una conquesta. Llavors, això no és una guerra civil, senyors. O sigui, o el conflicte del català. Jo no sóc català parlant per la meva mare. Sóc català per avantpassats, però no perquè jo estigui format en la llengua catalana. I què passa? Què passa quan volen identificar? Pues que llavors es penses que la identitat de lo que sigui ets tu. O sigui, tu tens una identitat personal, quan ets és un cos que està ple de coses que no són humanes, que això és important saber-lo, estic ple de coses que no són humanes, tot. Hi ha des de bactèries, virus, mil coses, no? I aquesta sensació d'hibridesa se perd amb la idea d'identitat. Aquest és el problema que tenim, que les identitats lo que fan és reduir les possibilitats d'entendre's. I clar, la identitat, quan és creativa, imaginativa, està molt bé, però quan és conflictiva, o quan la deixes a un costat i la trepitges, com el que ha passat amb el català, pues és horrorós. Entonces, això va... El que està passant a Mallorca, que és el que tu vols dir ara, és una vergonya total. Això no es pot fer. Jo, per exemple, parlo un català dolentíssim, però parlo tots els idiomes que parlo, anglès, francès, el que vulguis, dolentíssimament. Però això és un problema personal. Però per què parlo tan malament? Pues perquè en el meu temps, el temps de l'aprenentatge, això estava perseguit, estava prohibit. Per tant, jo tinc que parlar... No puc parlar un català profund, de cap manera.
Clar, quan tu eres petit era un delicte.
I tant, català. Que era un delicte. Llavors era una cosa impensable, i sobretot amb el meu pare al costat, que estava de secreto tornat a Espanya, perquè clar, estava perseguit encara, pues era un delicte total. Nosaltres érem absolutament argentins.
Sí, aquí tens una altra novel·la, eh?
Sí,
en tens unes quantes.
Sí, sí. El que passa és que és increïble. Clar, ara m'has posat una imatge al cap, que és la imatge de l'ultradreta, i és horrorós, perquè quan això t'ho fixes, i fixes que és gent jove, que ni siquiera ha viscut el que varen viure, et dona, no hi ha una pena i una llàstima i aquesta cosa meliflua, et dona molta ràbia d'aquesta gent que no té l'experiència de viure en un context de violència i d'opressió i d'explotació, que digui les coses que diu. O sigui, com és possible que gent absolutament conservadora, però burgesa de la pitjor estofa, digui que la llibertat és seva i que parli de la llibertat d'aquesta manera?
Ets optimista de cara al futur o no?
Bueno, ara m'agradaria tenir una frase magnífica, però quan vaig llegir la setmana passada que la majoria dels joves entre 18 i 25 anys tenien moltes, bueno, més moltes, tenien una bona influència de les idees d'aquest tipus.
Sí, sí.
Això em va... Em va enfonsar moltíssim.
Estem en un punt àlgid de l'estupidesa humana.
No ho sé. Hi ha proves, eh? Mai, com diuen, proves empíriques de que això està succeint.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo.
Llapis de memòria.
De dejarnos por completo.
Amb Jordi Manau.
Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza.